Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Molt bona tarda, senyores i senyors. Salutacions de Víctor García i de Carlos Losada, nom dels serveis informatius de la cadena COPE a Catalunya i Andorra. L'escàndol Santiago Vidal, exjutge i exsenador d'Esquerra, arriba avui al Parlament. Aquest matí compareix el vicepresident del govern, Oriol Junqueras, i a la tarda ho farà el secretari d'Hisenda, Lluís Salvadó. Junqueras admet per ara que les declaracions de Vidal han fet mal al govern i als professionals de l'agència tributària. Recordem que les declaracions públiques de Santiago Vidal en diferents conferències abordaven diversos àmbits, però el que va aixecar més rebombori i polseguera afecta directament Junqueras, ja que va afirmar que la Generalitat estava obtenint de forma il·legal dades fiscals de tots els catalans. Abans de parlar del cas Santiago Vidal, el vicepresident Junqueras ha negat que els pressupostos de la Generalitat per aquest any contemplin partides ocultes per tirar endavant el referèndum separatista que el govern vol fer el pròxim mes de setembre. Els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 71 anys a Barcelona, qui se'l considera l'autor de 6 robatoris amb violència i intimidació en una sola setmana. La policia autonòmica el va enxampar i tarda, just després d'un robatori amb arma de foc en una perfumeria del barri de Sants. I en una altra intervenció, la policia autonòmica que ha detingut a Barcelona 6 joves per robatoris violents de mòbils. Els lladres escollien les seves víctimes al metro i les seguien fins al portal de casa seva on les assaltaven per robar-los. Les dones cobren un 26% menys que els homes, segons un estudi elaborat per el Departament de Treball amb xifres referides a l'any 2014. Mentrestant, avui hem conegut que el PIB català s'incrementaria en un 23% si es tingués en compte el treball domèstic i de cura, segons l'Observatori Dona, Empresa i Economia. El brot de xarampió a Barcelona ha sumat un nou cas, els 12 ja confirmats. Els afectats són adults d'entre 24 i 47 anys, excepte dos nens de 8 anys i de 15 mesos que no estaven vacunats o bé ho estaven de forma incompleta. I els hotels de la capital catalana han augmentat facturació l'any passat i les perspectives per aquest 2017 són bones, però l'ocupació s'estancarà. Tot i això, l'estudi de la consultora Magma diu que el preu mitjà de l'estada creixerà, sobretot per la moratòria hotelera de l'alcaldessa Immaculada Colau. Abans de tot això, com sempre, la informació de serveis i la abans dels Esports Cope. Comencem amb la previsió del temps. Anna Borrell, bona tarda.
Bona tarda. Aquest dimecres seguirà el cel encara ennuvolat en molts punts, excepte les comarques més occidentals del territori català, on només hi ha intervals de núvols. S'esperen encara algunes pluges cap a l'Empordà, ja molt més febles a aquesta hora, i amb una cota de neu que continuarà entre els 1.600 i 1.800 metres. Molta precaució avui al Pirineu, en general, ja que tenim activats avisos per risc de llaus. Les temperatures no varien gaire durant el dia, pujaran però a l'interior, màximes de 17 a Barcelona i Girona i de 16 graus a Tarragona o Lleida. El vent continua suau, variable, però a la Costa Brava hi bufa vent de l'est i del nord-est amb més intensitat. Demà encara quedaran alguns núvols en general, més compactes al litoral o prelitoral. Al litoral sud, de fet, no descartem algun plogim. I més a l'interior, al matí, trobarem algunes boires. Les temperatures no variaran de nit, però podrien baixar una mica a l'Empordà, mentre que les màximes pujaran. Hi haurà mínimes de 11 graus a Barcelona, 8 a Tarragona i Girona i 5 graus a Lleida. I el vent continuarà fluix, variable, i a la tarda bufarà vent de sud més intens a la Costa Brava. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Situació a la xarxa viària amb l'Helena López.
Hola, bon dia des del Servei Català de Trànsit. Encara no se circula amb tranquil·litat a aquesta hora del migdia. Només destacar problemes a la C-17 a Tagamanent, on hi ha hagut un accident que provoca circulació lenta amb aturades un quilòmetre en direcció Vic i a un carril tallat. D'altra banda, dir-vos que hi ha intensitat a la C-153 a Camprodon. Se circula en pas alternatiu a conseqüència d'unes esllavissades. I també per aquest motiu, per esllavissades, també trobareu circulació densa a la C-62 a Santa Maria de Merlès. Això és tot. Molt bona tarda.
I ara el transport públic, com cada dia, amb l'Àlex Blancafort. Bona tarda, Àlex.
Bona tarda. En aquests moments podem parlar de normalitat a la xarxa de transport públic de l'àrea metropolitana de Barcelona, segons ens indiquen els diferents operadors. Així doncs, situació tranquil·la aquesta hora, metro, autobusos, tramvies, ferrocarrils de la Generalitat i Rodalies de Catalunya. Això és tot de moment des del Centre d'Informació Transmet. Bona tarda.
Us oferim ara la notícia Càritas del dia amb la col·laboració del Consorci de la Zona Franca. Càritas aposta per l'acollida i l'acompanyament. L'acollida individual i grupal està basada en la relació d'ajuda i s'entén com l'inici d'un procés que té com a objectiu millorar les condicions de vida de les persones. Càritas acull totes les persones, independentment de la seva procedència, religió i tendències polítiques. Si voleu col·laborar, truqueu al 93 11 27 010, contacteu amb www.caritasbcn.org o al correu atenciodonant@caritasbcn.org amb la col·laboració del Consorci de la Zona Franca.
5 minuts i dos quarts de 3 per Rent d'Esports amb el José Luis Gil. Molt bona tarda, José Luis.
Què tal, Carlos? Molt bona tarda.
Esports Cope, 3 de la tarda i 5 minuts i amb una ressaca molt dura pels seguidors del Barça avui, eh?
La derrota 4-0 al camp del Paris Saint-Germain a l'anada dels vuitens de final de la Lliga de Campions precipita l'anàlisi de la situació de l'equip. Segons vam explicar a nit al Partidazo, la plantilla blaugrana té perduda la confiança en el tècnic Luis Enrique, a qui veuen fora del club la propera temporada. El 4-0 de nit a París explica un partit on el Barça no va existir en cap moment. Els futbolistes, com Busquets, feien autocrítica, reconeixent la superioritat francesa a tots els aspectes.
No, jo crec que actitud no és, perquè si està clar que ha sigut un tema de futbol en el que ells han apretat més, han estat millor tànticament, han sabut fer un plan i portar-lo on han volgut i, bueno, doncs, han sigut millors. Està clar que ens imaginaven una altra cosa, havíem preparat el partit diferent, però això pot donar i, bueno, doncs, no queda més que corregir els errors i intentar tornar-li allà al Camp Nou, encara que serà molt difícil.
Mentre tant, Luis Enrique intentava assumir la responsabilitat de la desfeta per davant del baix moment de futbolistes com ara Iniesta o el mateix Busquets.
Cuando hay ese tipo de derrotas, a mí nunca me gusta individualizar en, ni hablar de jugadores ni de cualquier otro tipo de explicación como podría ser esta, porque no es el momento y porque hay confianza máxima y plena en nuestros jugadores y es momento siempre de hablar de entrenadores. Cuando las cosas no funcionan son los entrenadores los que tienen que aceptar su responsabilidad y yo acepto la mía cada derrota a lo largo de mi periplo como entrenador.
A Esports Cope analitzem el que va passar ahir a París i les possibles conseqüències esportives, el que pugui passar de la mà d'Àngel Pichi Alonso. Igualment, sentirem un recull de signatures de la premsa esportiva barcelonina al voltant de la crisi de l'equip i si aquesta crisi és un símptoma o no de fi de cicle. També a la Champions, ahir Benfica 1, Borussia Dortmund 0. Avui al Bernabéu, Real Madrid-Nàpoli. Zidane pronostica que els seus nois patiran.
Tu sabes que vas a jugar un partido de vuelta y cuando juegas en casa lo importante es intentar mantener la portería a cero. Es un partido 50-50, sabemos que podemos hacer daño al rival y que el rival te puede también meter en dificultad. Ellos la van a tener, la profundidad la van a tener, van a jugar en arriba, como yo decía, que son rápido, que son intenso. Porque sufrir vamos a sufrir. Momento, a rato en el partido vamos a sufrir.
A l'Espanyol, segons que ha pogut saber Esports Cope, Pablo Piatti no està descartat pel partit de diumenge, precisament al camp del Madrid. L'extrem ha pogut completar amb la protecció al cap que porta part de l'entrenament avui amb el grup. Qui no hi serà Marc Navarro. S'ha fet una lesió muscular de grau 1 que obligarà Quique Sánchez Flores a recomposar la defensa per enfrontar-se als madridistes. Pas per sala de premsa després de l'entrenament del migcampista Javi Fuego. L'equip blanc i blau no renuncia a tornar del Bernabéu amb un resultat positiu.
Vamos a todos los campos a competir e intentar ganar. Es nuestra idea y es nuestra seña de identidad. Está claro que es un partido complicado ante un rival poderoso, tanto por presupuesto como por plantilla, como por todo, pero no renunciamos a nada.
En bàsquet, l'última baixa del Barça de cara a la fase final de la Copa del Rei es diu Juan Carlos Navarro. De fet, ara mateix, a l'escorta de Sant Feliu l'estan operant a un centre hospitalari d'un procés d'apendicitis. El tècnic Georgios Barchokas ha ofert avui la roda de premsa prèvia a aquesta fase final que arrenca demà a Vitoria. És conscient que el Barça està lluny del paper de favorit. No anem a aquest torneig com a favorits, està clar. No només perquè no hem jugat bé a l'últim mes, sinó perquè hi ha més problemes, com veieu. Entenc la situació i entenc que això és el Barça. No som favorits, està clar, per aquesta batalla. Haurem de lluitar contra les circumstàncies i la situació que travessem. És la nostra feina i hem d'estar units per lluitar. De moment, de cara al partit contra Unicaja, divendres, Dolman és baixa segura, mentre que Favarani és dubte. De fet, completa avui el primer entrenament amb la resta del grup després de 3 dies d'absència. I amb motor Esports Cope parlarem també dels nous tests de pretemporada a Phillip Island, on Marc Márquez ha marcat el millor temps als assajos a la categoria de MotoGP.
Gràcies, José Luis. Com cada dia més esports, a partir de les 3 de la tarda i 5 minuts, ara mínima pausa, senyals horàries de 2:15 i continuem repassant l'actualitat d'aquest matí a Catalunya i Andorra. M- Molt bona tarda, senyores i senyors. Són 2:45. Estem repassant l'actualitat d'aquest matí a Catalunya i Andorra. Ho farem fins a les 3 de la tarda. Salutacions a Héctor García, el control tècnic, i diu que es parla Carlos Losada, a nom dels serveis informatius de la cadena COPE a Catalunya i Andorra. L'escàndol Santiago Vidal, exjutge i exsenador d'Esquerra, arriba avui al Parlament. Aquest matí compareix el vicepresident del govern, Oriol Junqueras, i a la tarda, a partir de les 4, farà el secretari d'Hisenda, Lluís Salvador. Junqueras pararà més que les declaracions de Vidal han fet mal al govern i també als professionals de l'Agència Tributària Catalana. Recordem que les manifestacions públiques de Santiago Vidal en diferents conferències abordaven diversos àmbits, però el que va aixecar més rebombol i polseguera afecta directament Junqueras, ja que va afirmar que la Generalitat estava obtenint de forma il·legal dades fiscals dels contribuents catalans. Abans de parlar del cas Santiago Vidal, el vicepresident Junqueras ha negat que els pressupostos de la Generalitat per aquest any contemplin partides ocultes per tirar endavant el referèndum separatista que l'executiu vol fer el pròxim mes de setembre. Els Mossos han detingut un home de 71 anys a Barcelona, qui se'l considera autor de 6 robatoris amb violència i intimidació en una sola setmana. La policia autonòmica el va enxampar i tarda just després d'un robatori amb arma de foc en una perfumeria del barri de Sants. I en una altra intervenció, la policia autonòmica ha detingut a Barcelona 6 joves per robatoris violents de mòbils. Els lladres escollien les seves víctimes al metro i les seguien fins al portal de casa seva, on les assaltaven per robar-los. Les dones cobren un 26% menys que els homes, segons un estudi elaborat pel Departament de Treball amb xifres referides a l'any 2014. Mentrestant, aquest matí hem conegut que el PIB català s'incrementaria en un 23% si es tingués en compte el treball domèstic i de cura, segons l'Observatori Dona, Empresa i Economia. I el brot de xarampió a Barcelona, que ja ha sumat un nou cas, els 12 confirmats fins ara. Els afectats són adults d'entre 24 i 47 anys, excepte dos nens de 8 anys i 15 mesos que no estaven vacunats o bé ho estaven de forma incompleta. I els hotels de Barcelona han augmentat facturació l'any passat i les perspectives per aquest 2017 són bones, però l'ocupació s'estancarà. Tot i això, l'estudi de la consultora Magma diu que el preu mitjà de l'estada creixerà sobretot per la moratòria hotelera de l'alcaldessa Colau. Abans d'explicar tots aquests temes, com sempre en titulars, més notícies d'aquest matí a Catalunya i Andorra. Bona tarda, Yolanda Bernal.
Hola, bona tarda.
L'extresorer de Convergència Democràtica es nega a declarar davant del jutge del Vendrell pel cas del 3%.
Andreu Viloca va ser un dels 18 detinguts per la Guàrdia Civil a principis de mes en l'operació Pica contra el presumpte finançament irregular de Convergència Democràtica. Els empresaris Sergio Lerma i Josep Bassols hauran de declarar demà dijous pel mateix cas. També ho faran l'exdirector d'Infraestructures.cat, Josep Antoni Rossell, i altres empresaris detinguts en aquesta macrooperació.
Els treballadors del metro de Barcelona descarten fer vaga durant el Mobile World Congress.
Aquesta important fira es farà entre el 27 de febrer i el 2 de març. El comitè d'empresa del metro confia en que la votació per desconvocar la vaga sigui un toc d'atenció a la direcció de TMB. Diuen que l'Ajuntament i el govern d'Ada Colau han de prendre bona nota i fer que les coses vagin millor en les negociacions. Esperen un millor clima de diàleg perquè la paciència, diuen, té un límit.
I l'Hospitalet organitza un pla de mobilitat amb motiu d'aquest Mobile World Congress.
El dispositiu especial comptarà amb la participació de 45 comandaments i 280 agents de la Guàrdia Urbana de l'Hospitalet. Faran tasques de seguretat i regulació del trànsit en coordinació amb els Mossos d'Esquadra, la Guàrdia Urbana, Fira i el Transport Metropolità. El pla preveu que l'accés en transport públic d'uns 100.000 assistents es faci amb la línia 9-sud del metro.
La ministra de Sanitat, Dolors Montserrat, es reunirà aquesta tarda amb la consellera del RAM, Dolors Bassa, a Barcelona.
La reunió tindrà lloc a la seu del Departament de Treball. La trobada arriba després de la consellera enviés a Montserrat un informe sobre l'estat dels serveis socials a Catalunya. Aquest document destacava que l'aportació de l'Estat a programes socials a Catalunya s'ha reduït més del 88% des del 2011. També es denuncia des de la Generalitat que l'Estat aporta el 18% a la dependència.
El sopar solidari de l'Associació contra el Càncer de Catalunya recaptarà més de 250.000 euros contra aquesta malaltia.
El sopar es farà demà dijous i els diners que recaptin serviran per finançar projectes de recerca oncològica. S'atorgaran 7 beques a equips catalans emergents. Assistiran a la gala la ministra de Sanitat, Dolors Montserrat, i el conseller de Salut, Toni Comín. El càncer de mama és el tipus de càncer que rep més recursos per part de l'entitat, amb gairebé 3 milions d'euros en projectes en desenvolupament.
Els assentaments irregulars a Barcelona augmenten a 62.
Al maig del 2015 n'hi havia 42. La tinenta d'alcalde, Laia Ortiz, ha explicat que en aquests assentaments hi viuen actualment unes 400 persones. L'Ajuntament diu que s'ha de treballar de forma integral a través de programes d'inserció laboral i de dignificació de les condicions d'aquestes persones.
I l'Ajuntament de Barcelona desplega 100 informadors per millorar la neteja de la ciutat.
Aquestes persones informaran a ciutadans i comerços a fer-los corresponsables de la neteja de l'espai públic. Segons l'Ajuntament, hi ha un desconeixement que provoca pràctiques incorrectes. El consistori ha destinat aquesta campanya 4 milions d'euros, començarà aquest mes de febrer i s'allargarà fins al gener del 2018.
I l'Autònoma de Barcelona mostra estudiants i titulats les oportunitats professionals d'Europa.
La Universitat Autònoma de Barcelona farà unes jornades per donar a conèixer les oportunitats de pràctiques i carrera professional en organismes i països europeus. Demà estaran dedicades a pràctiques i feina en països com Holanda, Alemanya, Polònia o el Quebec.
Comencem l'escàndol Santiago Vidal, exjutge i exsenador d'Esquerra, arribat avui al Parlament. Aquest matí compareix el vicepresident del govern, Oriol Junqueras, i a la tarda ho farà el secretari d'Hisenda, Lluís Salvador. Junqueras ha admès que les declaracions de Vidal han fet mal al govern i als professionals de l'agència tributària i ha defensat l'absoluta professionalitat del personal que tenen la gran responsabilitat, diu, de protegir les dades de tots els contribuents. Recordem que les declaracions públiques de Santiago Vidal en diferents conferències abordaven diversos àmbits, però el que va aixecar més rebombori i polseguera afecta directament Junqueras, ja que va afirmar que la Generalitat estava obtenint de forma il·legal dades fiscals de tots els catalans. Seguint aquesta compareixença hi ha estat l'Isaac Posadas. Bona tarda, Isaac.
Bona tarda, Carles. Bé, doncs, tot està en marxa. A les darreres, Junqueras compareix a la Comissió d'Afers Institucionals davant l'oposició per donar explicacions sobre aquest cas Vidal, que deia Junqueras ho ha negat tot i assegura que tot s'està fent bé i que s'està fent una auditoria per demostrar-ho. Ara mateix respon als diputats i és que la seva primera intervenció no ha contactat a l'oposició. Fernando de Páramo, de Ciutadans, ha criticat l'escapisme de Junqueras, acusant-lo de prendre'ls el pèl al no respondre amb claredat sobre el tema. De Páramo preguntava per si és cert tot el que es diu sobre el tractament de dades de forma il·legal i Junqueras desmenteix tot, ni dades il·legals, ni partides ocultes, ni referèndums de 400 milions.
Usted deia, ¿han espiado a los ciudadanos? Respuesta es no. ¿Han usado datos fiscales obtenidos por otros impuestos? Respuesta es no. ¿Existe una unidad de contraespionaje? La respuesta, no. ¿Van a hacer listas de buenos y malos? No, no las hem fet, no las fem, no las farem. 400 millones para un referéndum, ¿pero quin referéndum us penseu que farem amb 400 millones? Però serà... Escolta, que no...
Junqueras, això sí, ha admès que tots els dubtes generats per les declaracions de l'exjutge i ja exsenador a les seves conferències han fet mal al govern i als treballadors de l'agència tributària.
Els dubtes generats per les declaracions del senyor Santi Vidal han fet, en aquest sentit, mal al govern de Catalunya i també als professionals de l'agència tributària, uns professionals que gestionen les dades fiscals dels contribuents catalans amb absoluta professionalitat i que, a més, tenen la gran responsabilitat de protegir aquestes dades perquè ningú en pugui fer un ús indegut.
De Páramo li ha demanat per si dimitirà, si tot el que diu Vidal és cert i, per tant, si ell menteix, cosa que no ha contestat Junqueras. Junts pel Sí, la CUP, han batat la compareixença aquest matí dels consellers Raül Romeva, Carles Mundó, Jordi Jané i Meritxell Borràs en aquest tema. Ara falta per veure què dirà el secretari d'Hisenda, Lluís Salvador.
Molt bé, gràcies, Isaac. No ens deixis encara, ja que abans de parlar del cas Santiago Vidal, el vicepresident Oriol Junqueras ha negat que els pressupostos de la Generalitat per aquest any contemplin partides ocultes per tirar endavant el referèndum separatista. Junqueras ha contestat al portaveu de Ciutadans, Carlos Carrizosa, també ha negat que el govern català hagi utilitzat dades fiscals dels catalans aconseguides de forma il·legal.
Junqueras ha fet aquest matí una primera compareixença davant els diputats per rendir comptes sobre la gestió del seu departament i sobre la proposta de pressupost. Preguntat pel portaveu de Ciutadans al Parlament, Carlos Carrizosa, sobre el tractament de dades, Junqueras ha respost amb contundència. Diu que el govern català no fa res il·legal amb les dades dels ciutadans.
Si nos puede asegurar usted que los datos de la población que obran en su poder, en poder del IDESCAT, no van a ser usados para otros fines, como crear, por ejemplo, un censo alternativo.
No, ni les de l'IDESCAT ni les de ningú, no, per quins han pres, diguem-ne, no, és evident que no, no fem res que sigui legal.
En aquest sentit, Junqueras ha manifestat que té tota la confiança en els treballadors que gestionen aquestes dades i que Carrizosa l'acusava d'anar boig per aconseguir-les i preguntava pels 400 milions destinats a tasques informàtiques. També ha preguntat al vicepresident sobre si existeixen partides ocultes al pressupost per finançar el referèndum i crear estructures d'estat. Junqueras també ho ha desmentit.
Le pediría otra vez hoy, en referencia a las declaraciones de su compañero de partido, senador, señor Vidal, a ver si existían o no estas partidas opacas en los presupuestos.
No, un pressupost és una llei pública, oberta, neta, transparent, no. Ho hem dit sempre, eh? No hi ha partides opaques, perquè si fossin les veuria, i per tant no hi són. Si vol ho tornen a repetir, no, hi ha partides opaques, ja està.
Els diputats de l'oposició han retret a Junqueras la seva actitud de voler acontentar tothom. Joan Coscubiela, de Catalunya Sí que es Pot, l'acusava de tenir una doble vida, al matí clamant per la desobediència i a la tarda reunint-se i pactant amb Montoro. Els partits es queixen de que es dediquin sempre més esforços al procés que a les prioritats dels catalans.
Gràcies, Isaac. Mentrestant, Marta Pascal, coordinadora general del PDeCAT, l'exconvergència democràtica, veu falta de lleialtat institucional que la vicepresidenta del govern, Soraya Sáenz de Santa Maria, busqui interlocutors més enllà de la Generalitat. Pascal considera artificial que no siguin els executius els qui dialoguin i lamenta que el govern central aposti per dirigir els seus objectius per parlar cap a ajuntaments i entitats econòmiques i empresarials catalanes. Antonio Pérez.
Davant aquest sentiment de sorpresa al PDeCAT, Marta Pascal afegeix que és com si els consellers diguessin que els ministeris no tenen interlocutors o que amb la societat civil no hi dialoguen de res. Assegura més que al PDeCAT estarien encantats de veure's amb Sáenz de Santa Maria o amb qui calgui a la delegació del govern a Catalunya per parlar del tema sobiranista, per preguntar com és que fan el que fan i aquesta sensació de pressió constant i per altres qüestions que afecten els catalans. Segons Pascal, la vicepresidenta del govern central té un problema.
Poder arribar a dir que la Generalitat no és interlocutor de res és sorprenent. Altra cosa és que l'interlocutor no ens agradi. I crec que el que li passa a la senyora Soraya Sáenz de Santa Maria és que no li devem agradar prou o no li diem el que vol sentir. Escolti, nosaltres no ens devem a la senyora Soraya Sáenz de Santa Maria. El govern, les institucions catalanes, els partits, ens devem en aquest país, en aquest poble i a la gent que ens ha votat.
La coordinadora general del PDeCAT lamenta que encara no s'hagi celebrat la trobada entre el president del govern Mariano Rajoy i el de la Generalitat, Carles Puigdemont. Tot i així, destacar que aquesta reunió no la donen per perduda i critica que en l'altre costat hi hagi un silenci estrepitós.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Tarifa web de Verti. Ahorra solo por calcular online tu seguro de coche, hogar o moto. Porque al ser online son menos costes para nosotros y un mejor precio para ti. Utiliza la cabeza. Ahorra en Verti.es.
¿Te encuentras nervioso, irritable o desanimado? Tranquilo, toma Ansiomed. Ansiomed con vitaminas del grupo B contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso. Ansiomed. Consulta a tu farmacéutico o dietista.
Cada empresa como cada equipo es un mundo. Está la que sabe lo que es ganar y la que necesita un empujoncito. En el Santander podemos ayudar a todas las empresas con soluciones de financiación únicas. Cada empresa es un mundo. Trabajemos juntos para hacerlo grande. Santander Empresas. La financiación está sujeta a previa aprobación del banco. Más información en tu oficina o bancosantander.es.
José, un café. Oye, ¿sabes algo de Carlos? Ha pasado mucho tiempo desde que le robaron en la tienda y sigue cerrada.
Sí, todavía está de obras. Cuando le entraron a robar, se la destrozaron y entre unas cosas y otras, lleva cerrada más de un mes.
Menudo roto, más de un mes sin abrir.
Me hacen eso a mí en el bar y tengo que cerrar.
Protege tu negocio con la alarma líder. Securitas Direct. Llama al 900-200-200.
18 minuts i les 3 de la tarda, obrim ja la crònica negra, ens situa primer a Barcelona. Els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 71 anys a qui se'l considera l'autor de 6 robatoris amb violència i intimidació en una sola setmana. La policia autonòmica el va enxampar i tarda just després d'un robatori amb arma de foc en una perfumeria del barri de Sants. Yolanda Canales.
L'home arrestat va ser el primer client que va entrar a una oficina de CaixaBank dijous passat, concretament a 8:45 a.m. Va treure una pistola i va aconseguir un botí de 1.200 euros. Llavors, el que va cridar l'atenció dels testimonis és que el presumpte atracador tenia l'aparença d'un avi. Però el robatori a aquesta entitat bancària no ha estat l'únic que suposadament ha comès aquest home. Tres farmàcies, una perfumeria i un intent de robatori a una altra oficina bancària completen el seu currículum delictiu, i tot en 6 dies. Aquest dimarts, a primera hora del matí, els Mossos van rebre l'avís que s'havia produït un intent de robatori a un banc de la Gran Via al districte de Sants-Montjuïc. Es tractava d'un home que portava una pistola amagada a la cintura i que hauria lliurat una nota manuscrita a una de les treballadores, però es va posar nerviós i no es va endur res. Tot seguit, es va establir un dispositiu de recerca de l'autor dels fets i unes hores més tard es va tenir constància de que havien robat una farmàcia també a Sants. Els testimonis, en tots dos casos, parlaven d'una persona aparentment gran. Va ser així com els agents van trobar al barri un home que encaixava amb el perfil que buscaven, i efectivament era ell, un home de 71 anys i sense antecedents policials. Per dur a terme els seus cops, l'avi usava una pistola simulada. No tenia bales, però sí que disparava càrregues detonadores que sonaven com trets, i també lliurava una nota de paper per evitar que li sentissin la veu.
I en una altra intervenció, els Mossos han detingut també a Barcelona 6 joves per robatoris violents de mòbils. Els lladres escollien les seves víctimes al metro i les seguien fins al portal de casa seva, on les assaltaven per robar-los. Milan Suero.
Des de novembre del 2016, els Mossos d'Esquadra van detectar un increment de robaments que complien les mateixes característiques. Els atracadors triaven les seves víctimes al metro o a la via pública i la gran majoria eren noies joves que portaven telèfons d'alta gamma. Un cop localitzades, les seguien fins al portal del seu domicili on li treien agressivament els seus mòbils. Després d'obtendre els aparells, es venien per mitjà d'una aplicació mòbil de compra-venta d'articles de segona mà. Els 6 detinguts tenen entre 16 i 19 anys i són de nacionalitats dominicana i colombiana. Tots es troben en disposició judicial, tal i com declara el cap d'investigació d'Horta Guinardó, Jaume Bruguer.
Detinguts tots presentaven antecedents anteriors de delictes, petits delictes contra el patrimoni, parlem de furts, també hi havia algun robatori violent i els majors d'edat, la seva situació final ha sigut contemplada per als jutjats d'instrucció. En canvi, en quant als menors, el procediment és una jurisdicció diferent, depèn de la fiscalia i els jutjats de menors, i s'han pres aquestes mesures cautelars a l'espera de judici.
En aquests casos, els Mossos d'Esquadra recomanen donar comunicació immediata a la policia, ja sigui mitjançant una trucada al 112 o comunicant els fets a la comissaria. Però, sobretot, recalca la importància de bloquejar la línia de telèfon mòbil amb l'operador per evitar més inconvenients.
Dos apunts a l'àmbit judicial. L'Audiència de Barcelona ha condemnat a penes d'entre 5 i 2 anys de presó 8 acusats d'explotar dones bielorusses a carreteres i pisos de Vic, Manresa, Vilanova, Gertrú i també Victòria entre el 2005 i el 2009 que havien portat a Espanya enganyades i que es trobaven en situació de precarietat. Una de les víctimes va ser una jove de 18 anys amb discapacitat que durant 3 setmanes va exercir la prostitució en un pis de Vilanova, de qui l'acusada, una de les acusades, es va aprofitar de la seva situació de vulnerabilitat i la seva deficiència física i psíquica en exercir un sever control sobre ella i obligar-la també a treballar les 24 hores. El fiscal i les defenses dels acusats van arribar a una conformitat per condemnar-los a aquestes penes i les 5 víctimes provades en aquest cas hauran de rebre dels seus explotadors una indemnització de 8.000 euros cadascuna. I a Lleida, 3 directius d'Endesa s'asseuran aquest dijous al banc dels acusats al jutjat penal número 2 de la capital del Segrià per l'incendi que el juliol de 2009 va cremar més de 5.000 hectàrees de conreus i massa forestal a les comarques de l'Urgell, la Segarra i la Noguera. Se'ls acusa d'un delicte d'incendi per imprudència. Existeix un acord entre les parts que suposaria el pagament d'una multa per a cadascun dels acusats de 900 euros i una indemnització de 4 milions d'euros per la 70ena de perjudicats entre ajuntaments, particulars i Generalitat que assumiria l'empresa Endesa. Aquest acord, però, s'haurà de ratificar al judici perquè sigui efectiu. L'incendi va afectar principalment hectàrees de conreu, el 89% de les quals eren de rostoll i palla per empacar, però també va afectar terrenys d'oliveres, ametllers, així com diverses hectàrees de massa forestal. Durant l'incendi causat per la caiguda d'un pal elèctric d'Endesa va morir un veí de Guissona de 86 anys quan anava a veure els seus terrenys de Cababona, a la comarca de la Noguera. A causa del fum, va sortir de la carretera i va volcar amb el seu vehicle. Canviem de temàtica i us expliquem ara que les dones cobren un 26% menys que els homes segons un estudi elaborat pel Departament de Treball amb dades referides a l'any 2014. En aquell moment, la bretxa salarial va repuntar situant-se a nivells superiors al 2008, quan era del 24%. Mentrestant, avui hem conegut que el PIB català s'incrementaria en un 23% si es tingués en compte el treball domèstic i de cura, segons l'Observatori Dona, Empresa i Economia. La distribució desigual de les tasques domèstiques acaba passant factura econòmica, sobretot a les dones. Sergi Torn. Bé, sembla que no està disponible aquesta informació. La recuperarem d'aquí uns instants. Ja que parlem de salaris ara mateix, apuntem també que el salari mitjà brut dels treballadors espanyols es va situar l'any passat en 22.841 euros, la qual cosa suposa un increment de l'1,4% respecte a l'any anterior. Són xifres facilitades per l'Escola de Negocis EADA, segons una enquesta elaborada entre 80.000 treballadors. Míriam Ibáñez.
L'informe mostra que el context de recuperació econòmica ha permès que tant directius com càrrecs de comandament i treballadors hagin tingut increments salarials. El sector financer, juntament amb la indústria, són els més ben pagats. Tot i així, el turisme i el sector serveis tenen els salaris més baixos. Els treballadors de Navarra tenen els sous més alts, seguits de Madrid, País Basc i Catalunya. Els experts han comentat que les retribucions salarials augmenten quan els llocs de treball requereixen més qualificació i més formació. Han afegit que cal potenciar factors com la motivació, la implicació o la captació de talent. A més, han expressat que és bo apostar per retribucions més flexibles que s'adecuïn a les característiques de les empreses i dels perfils professionals. El president de la consultora de recursos humans SICS de Grupo, Ernesto Poveda, ha apuntat que és necessària una renovació del model retributiu salarial que no es basi únicament en factors econòmics.
La inflació no puede ser nunca un solo elemento. Tiene que ser un elemento más dentro de un conjunto de factores que nos hagan dar modelo retributivo que sea sostenible, que que retenga el talento de nuestras organizaciones, más que sea simplemente como en estos momentos que estamos hablando de si se incrementa un 3, un 5, un 2... ¿Qué más da? No motivarà a les persones a medi i largo plazo.
A més, han explicat que la retribució no és només el salari que reben les persones a final de mes, sinó que també és el desenvolupament personal i professional dels treballadors. Ernesto Poveda ha exposat que la innovació no està retribuïda a Espanya i que aquest factor aporta avantatges competitius i beneficis a llarg termini per les empreses.
Ara sí que us podem explicar que el PIB català s'incrementaria en un 23% si es tingués en compte el treball domèstic i de cura. Això són dades i xifres que avui ha explicat l'Observatori Dona, Empresa i Economia. Sergi Tor.
Aquesta desigualtat provoca perjudicis a les dones a nivell econòmic, salaris inferiors i pensions un 35% menys respecte als homes. L'estudi conclou que es necessita una reforma horària, serveis gratuïts i tenir en compte el treball a casa no remunerat per computar les pensions. Anna Mercader, directora de l'Observatori de la Dona, Empresa i Economia de la Cambra de Comerç de Barcelona, diu que falta un canvi social, que les dones no poden progressar a les empreses si volen tenir fills perquè les empreses encara castiguen aquestes excedències.
Ara fa 4 dies les científiques també han tret a la palestra de que amb ella se les mesura d'una manera amb clau masculina. Per exemple, es penalitza una excedència d'un any o 2 anys perquè has tingut un criu, però no es penalitza una excedència que normalment tenen els homes per dedicar-se a la política. Cuidado, això és greu, eh?
La buscada d'igualtat del treball a casa és molt lenta, cada any baixa únicament en 3 minuts el temps de les dones en la feina domèstica. Per arribar a l'esperat 50% amb aquest ritme falten 40 anys. L'estudi revela que a major nivell educatiu aquesta marge de temps disminueix. Per tant, es considera que la millora vindrà d'un augment de la educació a la societat.
Més coses, el brot de xarampió a Barcelona ha sumat un nou cas als 12 confirmats, ho ha confirmat l'Agència de Salut Pública, que també estudia 3 casos més com a probables. Els afectats són adults d'entre 24 i 47 anys, excepte 2 nens de 8 anys i 15 mesos que no estaven vacunats o bé estaven de forma incompleta. Però què és exactament el xarampió? Doncs ens ho explica la Míriam Ibáñez.
Es tracta d'una malaltia contagiosa eliminada a Catalunya des de l'any 2000, però periòdicament poden aparèixer brots de sarampió que afecten principalment a nens petits, ja que el virus continua actiu en altres països. L'evolució dels 12 casos diagnosticats a l'àrea metropolitana de Barcelona és favorable. L'Agència de Salut Pública ha explicat que el brot es va desencadenar després de detectar-se la malaltia en una persona que havia viatjat a la Xina a principis de gener. El cap de pediatria de l'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona, Carlos Rodrigo, ha explicat en declaracions a COPE que el corrent contrari a la vacuna del xarampió provoca que hi hagi contagis.
No s'han d'anar a països exòtics perquè hi hagi xarampió perquè la gent no es vacuna, eh? Es va dir una mentida terrorífica, no? De que la vacuna del xarampió podia fer unes alteracions importants, no? Sí, neurològica, sí, sí. Relacionada amb l'autisme, també l'havien relacionat amb malalties intestinals i llavors molta gent, amb bona fe, va deixar de vacunar, no?
El doctor ha comentat que des de la detecció dels contagis no han augmentat els casos de sarampió i això evidencia que la cobertura preventiva de la malaltia és molt alta. Tot i així, els centres sanitaris continuen atents a qualsevol sospita de nou contagi per actuar immediatament i procedir a les mesures i tractaments d'aïllament adequats als pacients.
També dins de l'àmbit sanitari us direm que el SEM, el Servei d'Emergències Mèdiques i els hospitals catalans han unificat les maniobres als pacients accidentats per minimitzar les lesions traumatològiques. L'any 2015 el codi pacient politraumàtic es va activar en gairebé 8.800 ocasions. Un 5% d'aquests casos va ser crític. Daniel Hurtado.
L'objectiu d'aquest nou protocol és evitar que es produeixin immobilitzacions incorrectes del pacient, com per exemple maniobres agressives que puguin provocar la lesió d'una mèdula que estava intacta. En declaracions als mitjans aquest dimecres a l'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona, la coordinadora del grup de treball de traumatologia del SEM, Marta Oliver, ha explicat que per primer cop s'ha arribat a un acord més metòdic per al trasllat d'aquests pacients, un nou procediment que concreta les tècniques i actuacions de manera sistemàtica i coordinada, a més d'incloure indicacions sobre la comunicació verbal que han de fer servir els professionals del SEM i de l'Hospital Receptor.
Entre tots ens hem posat d'acord en quina és la manera més simple i més segura, quin és el material més òptim per utilitzar i, per tant, arribar que quan arribes al centre sanitari fer-ho tots de la mateixa manera. No hi ha una única manera de fer les coses, no hi ha un únic material al món, però sí que hi ha un objectiu comú, que és intentar minimitzar al màxim qualsevol lesió que pugui tenir el malalt traumàtic.
Aquest protocol s'incorporarà al codi PPT de pacient politraumàtic, que el 2015 va ser activat en més de 8.000 ocasions, un 5% dels quals van ser casos crítics i un 10% molt greus. La major part de traumatismes, el 60%, són accidents de trànsit, de col·lisions o atropellaments, mentre que un 25% són traumatismes produïts per caigudes.
A l'àmbit econòmic apuntem que els hotels de Barcelona han augmentat facturació l'any passat i les perspectives per aquest 2017 són bones, però l'ocupació, diuen, s'estancarà. Tot i això, l'estudi de la consultora Magma apunta que el preu mitjà de l'estada creixerà, sobretot per la moratòria hotelera de l'alcaldessa Colau, Judit Rosa.
Durant tot l'any 2016, els hotels de Barcelona van tenir de mitja una ocupació de gairebé el 80% i durant la meitat d'aquest mateix any va ser de més del 80%. Segons apunta una anàlisi del sector hoteler elaborat conjuntament per Magma AXE i STR, es pot considerar l'any 2016 un molt bon any, amb un preu mig per habitació de 138 euros, un increment del 8% respecte a l'any anterior. El Mobile World Congress ajuda molt a inflar les xifres i és que en un mes fluix pels hotelers com és el mes de març fa que l'ocupació als hotels pugi gairebé fins al 90%. Javier Serrano, responsable de STR Espanya, ha parlat també al respecte de la moratòria turística que ha prorrogat un any Colau i ho ha considerat una oportunitat pels establiments turístics de les afores de la ciutat condal.
Barrios o submercados adjacentes al centro de Barcelona se pueden beneficiar de oferta nueva, puede afectar la oferta existente. Al no construir nuevos hoteles, no tener nueva oferta, si la demanda sigue subiendo, lo único que va a pasar es que los precios siguen yendo hacia arriba, ¿no?
I arriba ja el moment de parlar de cultura, com cada dia, amb la Montse Rodríguez.
Emma Vilarasau ha interpretat personatges molt diferents i complexos al llarg de la seva dilatada carrera, però cap és comparable amb l'Anne, la protagonista de La Mare, qualificada com a comèdia sinistra pel seu autor, el francès Florian Zeller, una obra que en aquest cas està dirigida pel madrileny Andrés Lima. La Mare mostra una dona descol·locada intentant trobar el seu lloc en un món on després que els seus fills hagin marxat de casa tot s'ensorra al seu voltant. Se sent deprimida i abandonada després d'anys dedicada a la família. Suposa que el seu marit se'n va amb altres i li dol que els seus dos fills, després de volar sols, ni tan sols responguin a les seves trucades. Sola es va enfonsant cada vegada més i començarà a replantejar-se la seva existència. El retorn a casa del seu fill, després d'una ruptura sentimental, l'anima temporalment, però... I després, escoltem a la mateixa Emma Vilarasau.
Aquesta dona, jo crec que malgrat tot, és un cant a la vida i és un cant a la supervivència i és una lluita constant per viure i per seguir. I per això jo crec que ella ha de mirar la realitat des de diversos punts de vista.
La Mare és una obra que s'està representant al Teatre Villarroel i estarà en cartell fins al 17 d'abril. I el proper 17 de febrer, atenció, comencen a Catalunya els concerts del projecte Mosaico de Sonidos, que ha unit durant un any orquestres sinfòniques i persones amb discapacitat intel·lectual per interpretar conjuntament una obra que s'estrena en temporada. A Catalunya s'han implicat en el projecte l'Orquestra Sinfònica de Barcelona i també la Nacional de Catalunya. Els concerts de la OBC celebraran els dies 17, 18 i 19 de febrer a l'Auditori de Barcelona amb direcció de Kazushi Ono i els de l'Orquestra Sinfònica del Vallès el dia 24 de març al Teatre La Farandula de Sabadell i el 25 de març al Palau de la Música. En els concerts, les persones amb discapacitat intel·lectual estaran integrades en la formació. Algunes tocaran instruments no convencionals com caixes, tubs sonors, que emeten notes al girar-los o colpejar-los, i d'altres instruments senzills, com la música, ha estat creada a partir del conte de Sant Amago. El projecte també fomenta que els participants treballin una part actoral, de lectura, de dansa, de cant o d'arts plàstiques.
I com cada dia tanquem programa amb el Pepe Collado i la seva Crònica Invisible.
Avui la Crònica Invisible ha sabut que el 33% de les joguines que hi ha al mercat espanyol són falses. La xifra és alguna cosa més que un frau de llei. És un perill pels usuaris d'aquestes joguines, o sigui, els nens i nenes que les reben. Segons l'Associació General del Consumidor, hi ha formes i maneres per diferenciar una joguina autèntica d'una joguina falsa. La diferència principal, segons aquesta associació, està en el preu. Cal sospitar si trobes una joguina a un preu inferior al que hauria de tenir, sobretot si aquesta joguina està de moda o és la més venuda en aquells moments. Per tant, abans de comprar una joguina, feu comparacions i potser al final compreu una joguina original. El segon consell passa per revisar l'etiqueta de seguretat. Una informació que fa responsable el fabricant de la seguretat de la joguina. El problema és que fins i tot aquesta etiqueta de seguretat potser és falsa. Altre dels aspectes que indiquen i molt si la joguina és autèntica és el material amb el que estan fetes o fet. Atenció a la pintura o a les peces petites de la joguina. La barreja d'estils pot ser una prova que l'andròmina, la joguina, és falsa. També una senyal important que la joguina que hem comprat és falsa és si no trobem instruccions en espanyol. El fabricant de la joguina està obligat a oferir informació en espanyol o en castellà si la joguina es ven a Espanya. Finalment, en lloc de comprar, és fonamental per detectar si la joguina és falsa o autèntica. Segons l'Associació General del Consumidor, les grans superfícies no s'atreveixen a vendre joguines falses. Habitualment, les falsificacions les podem trobar a mercadillos, pàgines web de segona mà o botigues barates. Tot i que sempre que compreu a qualsevol lloc o comerç, millor que tingueu en compte els consells que acabem de repassar. Si un 33% de les joguines que es venen a Espanya són falses, potser que una d'aquestes falsificacions ja la tens a casa i ara, després d'escoltar aquesta crònica invisible, ho acabes de descobrir.